Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, gràcies per escoltar-nos i bon any a tothom. Comença aquest 2026 fort, amb un derbi apassionant demà a Cornellà, el Prat, Espanyol, Barça. Ens hem de remuntar 15 anys enrere per trobar un derbi amb els dos equips tan ben posicionats a la Lliga. Va ser la temporada 2010-2011, jornada 16, el Barça de Guardiola estava líder com ara. A l'Espanyol de Pochettino estava quart aleshores. El Barça va guanyar 1-5 aquell partit. Ves a saber què pot passar demà. El que ens agradaria és que al postpartit ens haguem de centrar en l'anàlisi futbolístic i no haguem de fer una crònica de successos. Demà derbi. Els equips fan els últims entrenaments abans del partit. El Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb total normalitat després de perdre's la sessió d'ahir. Flick ha confirmat que Dani Olmo també estarà en condicions i sobre Araujo, que ja dependrà d'ell quan es vegi per tornar a jugar, però que està en el bon camí. Flick també ha dit que li agradaria reforçar-se amb un defensa al mercat d'hivern, però que el fitxatge ha de tenir sentit. A l'Espanyol, Manolo González tindrà tots a disposició, tret de Piqué, que està a la Copa d'Àfrica. I atenció, que s'ha fet oficial ja aquest matí l'àrbitre del partit, que serà, s'ha confirmat, el català Víctor García Verdura. És normativa nova, els àrbitres escrits a un determinat col·legi poden xiular partits d'aquell territori. Per tant, el derbi tindrà un àrbitre català. Manolo González ha dit que ho considera un error. Després li preguntarem al nostre àrbitre de capçalera, el Sergi Albert, què li sembla aquesta designació. Partit declarat del risc, hi haurà mesures de seguretat extremes per intentar tenir la situació controlada, encara que al final el que passi o deixi de passar dependrà sobretot de la gent. De seguida, la prèvia del derbi a Esports COPE. Espanyol-Barça demà a les 9, el Real Madrid rebrà el Betis diumenge a partir d'un quart de 5 de la tarda sense Mbappé i el Girona obre l'any visitant el Mallorca, també diumenge a dos quarts de 7 amb la baixa d'Unahi, que està jugant la Copa d'Àfrica amb el Marroc. En bàsquet tenim avui jornada de Lliga CB, partits en presència catalana. Cronològicament, a les 7 tenim un Andorra-Lleida, a les 8 un Barça-Saragossa i a les 9 el duel català entre el Manresa i el Girona. Recordo que aquest diumenge al migdia, a les 12:30, tenim clàssic Real Madrid-Barça. I demà arrenca una nova edició del Dakar per terres de l'Aràbia Saudita. Després farem la prèvia de la cursa amb el 5 vegades guanyador del Dakar en motos. Va ser també posteriorment director de la cursa, el Marc Coma. Avui comentarem la jugada, farem el debat del derbi amb el Ferran Correas i l'Arnau Baquer i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, què farà demà el Barça? Creieu que guanya bé el 30%, que guanya justet el 25%, que empata el 13%, que perd el 32%? En clau Espanyol, us preguntem de què teniu més ganes demà? D'aplaudir, d'animar el 48%, de xiular el 52%. I en clau Girona, comença l'any amb victòria a Mallorca. Està aquesta enquesta ara mateix al 50%. Marc Pairés està al control de so. Edu Badia a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota és la pilota del derbi. Ja roda Esports COPE.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, aquí comença aquest primer Esports COPE del 2026 amb una extensa prèvia del derbi. La cita ja ho sabeu, demà a les 9 de la nit a l'estadi de Cornellà al Prat. Espanyol-Barça, el Barça líder, l'Espanyol cinquè, l'Espanyol no li ha guanyat mai al Barça encara en partit de Lliga a l'estadi de Cornellà al Prat. L'àrbitre del partit, s'ha confirmat aquesta notícia aquest matí, serà el català Víctor García Verdura. Comencem, per tant, a desplegar ja l'extensa prèvia del derbi que us hem preparat. Tenim a l'escenari del partit a Cornellà al Prat el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, què tal, Joan Ballori, bona tarda.
I tenim a la ciutat esportiva Joan Gamper al Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Què tal, Quique, Joan? Bona tarda.
Bona tarda. Començo des de Cornellà, Quique, perquè fa una estona s'ha produït la fotografia tradicional. Quin ambient entre els tècnics, entre Manolo i Hansi Flick?
Bona complicitat, sí senyor. Quan mancaven dos minuts per les dues del migdia, a un Cornellà, evidentment, sense ningú, només amb periodistes, i ells dos han sortit per fer la tradicional fotografia. Hem vist les dues xarxes negres que protegeixen les dues porteries. Poqueta cosa, em sembla a mi, per el que s'ha de protegir demà, però bé, d'això ja en parlarem. Tres minutets plegats, fotografia. S'ha donat compte Flick, que portava la samarreta amb el 6 de Gavi. L'Espanyol ha estat un bon anfitrió en aquesta trobada entre entrenadors, poques paraules, sí que gestos de complicitat, una abraçada en el moment que enfilaven el túnel de vestidors. Res, tres minuts, fotografia, portada demà a la premsa i ja la feina feta.
Perfecte. Novetats esportives. Primer a l'Espanyol, que és el local, Quique, té Manolo a tots a disposició, tret de Piquel, no?
Sí, que està a la Copa d'Àfrica, l'Espanyol que buscarà la sisena victòria consecutiva, que no passa des de l'any 99 en Brindisi, ja van fer 5 i encara van apurar una setmaneta més. Tots recuperats, perquè Puado i Terrats estan llestos per anar convocats. Piquel, com bé dius, l'única baixa. L'equip entrena aquesta tarda a les 5 aquí a Cornellà al Prat i es concentra demà a la 1 a l'hotel habitual, a Sant Just d'Esvern, i l'equip, evidentment, no té massa història. Amb Dimitrovic a la porteria, amb Omar Calero, Cabrera, Romero en defensa, Urco Pol, Dolan, Edu Expósito, Pere Milla i Adal Roberto, és a dir, els mateixos que van guanyar fa ja uns dies a Sant Mamés.
Això a l'Espanyol. Al Barça, la notícia és que avui sí, la Minya Mal ja s'ha entrenat, Víctor, amb total normalitat, eh?
Sí, després del malestar general ahir, que no es va entrenar el dia 1 de gener, avui amb normalitat, ha fet la sessió completa, diu Hansi Flick, que evidentment que estarà, serà titular. També tornarà Olmo, que es va lesionar de l'Espanya, l'obsessió a l'Espanya fa un mes, el 2 de desembre, en el partit contra l'Atlético de Madrid. Tornarà, avui ha fet el partidet, fins i tot, el primer dia que completa tota la sessió, dic Hansi Flick que hi serà, així que hi seran els dos. Avui no entren el Roni Bardagi, no està descartat encara, però s'ha quedat al gimnàs i veurem demà si està en aquesta convocatòria. No hi seran segur Gavi i Christensen, són les dues baixes segures, i el dubte és Ronald Araujo. Diu Hansi Flick que potser no està al 100% físicament, però entrena tota la setmana, completa totes les sessions des de dilluns a l'entrenament a portes obertes, i que ell decidirà, així que l'uruguaià decidirà, i veurem si demà està en aquesta llista de convocats, on evidentment hi seran Pedri i Koundé, que eren Pedri i Aubameyang dient tota la setmana serà titular, Koundé també, que eren aquells dubtes en els que acabàvem l'any, doncs hi seran els dos i estan llestos per estar a l'11 de Hansi Flick.
Quin pot ser l'11 de Flick de cara al partit de demà, Víctor, creus?
Doncs jo et diria Joan García en porteria, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Valde en defensa, Eric García i Pedri en el doble pivot, de banda mitja punta posaria Rafinha, banda dreta per Lamine Yamal, banda esquerra per Rashford, i de davanter de número 9 et poso a Ferran Torres.
Molt bé. Anem a escoltar els tècnics, que han tingut bastanta xitxa a les rodes de premsa, tant de Flick com de Manolo González. Comencem, Quique, amb Manolo. Les dues rodes de premsa han girat molt al voltant del factor ambiental i del retorn de Joan García a l'estadi de Cornellà al Prat, clar.
Evidentment, hem passat tota la setmana d'això i no anava a ser menys. També ha parat una mica de futbol. Diu que Manolo, que si no estan superbé davant i darrere, palmarem 100%. Ha parlat extraordinàriament bé de Rafinha, per exemple, que és un jugador minus valorat a l'entorn blaugrana, segons l'entrenador de l'Espanyol. I ara escoltem el que ha dit, perquè no s'ha tallat, evidentment, com ve venim escoltant a Manuel González els darrers mesos. Estan la gent molt a sobre nostre perquè estan esperant que la caguem, literalment. Això sí, demà no rebran Joan García amb rams de flors.
Aquí no vamos a venir a... con ramos de rosas mañana al partido, como es lógico, es que es una cosa de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces, la gente mañana tiene que ser consciente de varias cosas. Una, de que el primer perjudicado es el club, porque si pasa algo que no tiene que pasar, los primeros que no podrán entrar al estadio son los aficionados. Porque realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y eso yo estoy convencido que no va a pasar.
ha volgut passar de puntetes sobre el que ha de fer la gent contra Joan Garcia, diu que li és igual, però que això sí, és a dir, cal fer alguna cosa sensata, tenint en compte que el perjudicat serà el club, la gent, els aficionats, que, per exemple, haurien de veure un partit des de casa i no des de l'estadi. No vol lliçons de ningú. Manolo González.
Lecciones de comportamiento no. Por favor, lo digo porque yo tengo muchos amigos del Barça, ya os he dicho alguno, cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie. Entonces, por favor, lecciones no. El club, yo estoy convencido que el aficionado mañana se va a comportar, que la gente tiene que ser muy consciente del partido que es y que nos hacen falta, no en este partido, sino en todos. Y a partir de ahí, seguro que el partido va a ser un partido de fútbol sin más.
I de Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, és Víctor García Verdura, el dia 18 de desembre. Vam dir en aquesta sintonia que seria l'àrbitre d'aquest derbi i finalment avui s'ha confirmat durant aquest matí. García Verdura va xiular el Gamper fa uns mesos. Veurem què passa a partir de les 9 demà. No li ha fet massa gràcia a l'entrenador de l'Espanyol.
Crec que és un error. Ja dic, és que són coses que no tenen massa sentit. Són ganes de generar una polèmica on no caldria, igual que jo prenc decisions a l'alineació, em puc equivocar, pues suposo que el comitè d'àrbitres o qui sigui responsable també les pren. Esperem que estigui con el pecho pa fuera i prenda aquest tipus de decisions, després no torni en contra. Ja et dic, jo crec que és un error, crec que es podia evitar i a partir d'aquí, pues bueno, esperem que la pressió que tindrà aquest nano demà per xiular el partit pues no li vingui en contra.
Per Manolo González, per tant, un error, la designació de García Verdura. Després, d'aquí uns minuts, li preguntem què li sembla aquesta designació al nostre àrbitre de capçalera, el Sergi Albert. Algun titular més de la roda de premsa de Manolo, Quique?
No, ja hem escoltat el més important d'una roda de premsa que ha estat extensa i no s'ha guardat res l'entrenador de l'Espanyol.
Molt bé, doncs anem amb Flick, Víctor, que d'entrada sentirem, ha començat la roda de premsa amb elogis, molts elogis cap a Manolo González i el futbol que s'ha desplegat l'Espanyol.
Sí, només comença la pregunta de Barça Televisió. Per cert, que demà Flick és un partit important per ell, al marge del derbi de tot, del primer partit de l'any, perquè farà 86 partits de la banqueta del Barça. Li preguntàvem per això, una dada curiosa, i són els mateixos que va fer a la banqueta del Bayern, o sigui que demà igualarà el seu temps al Bayern de Múnich. I sí, la primera pregunta era sobre el partit, sobre el derbi, i el que fa Hansi Flick, el primer és felicitar el tècnic de l'Espanyol.
Yeah, it's really...
És un partit interessant perquè han fet una feina fantàstica. L'Espanyol, he de felicitar el Manolo, és increïble, el seu equip està jugant molt bé, 5 victòries seguides a la Lliga, fantàstic veure això, és un rival molt defensiu, però també a la pressió ho estan fent molt bé i les transicions, quan tenen la pilota també ho estan fent molt bé. Així que nosaltres haurem d'ocupar-nos d'això, hem de jugar al nostre millor nivell, demà és molt important que fem això nosaltres.
I, evidentment, l'altra pregunta, el derbi, doncs Joan Garcia, el porter que serà titular demà, diu que el veu bé, que s'ha de mantenir la calma, la confiança en si mateixos, en tota la plantilla, perquè ho estan fent bé, deia Hansi Flick, i que Joan està jugant molt bé. I, de fet, del que parla d'aquesta setmana, del que li avisa Joan Garcia, del que li veu i parla amb De La Fuente, l'entrenador de porters, Hansi Flick el veu tranquil, calmat i en plenes condicions per demà demostrar, diu, el seu escenari ideal, el seu nivell.
I see no difference.
No veig cap diferència, no he vist cap diferència en ell en aquesta última setmana. Jo crec que per ell va ser efectivament un partit especial. Està en un bon estat i crec que té la confiança en els seus punts forts, en la seva qualitat, i això és algo que ell voldrà mostrar demà. És el millor escenari per demostrar-ho.
He has the confidence tomorrow is the best way to do it.
I de l'ambient, diu que només va viure un altre partit, un altre derbi al camp de l'Espanyol, que s'ha de coexistir, diu que el respecte és el més important al món del futbol, que no sap demà què passarà, que potser, diu, l'ambient serà diferent, però li envia aquest missatge a totes les aficions, a les dues aficions.
I think the most important thing in that...
Jo crec que el més important al món del futbol és donar suport a l'equip d'un, no anar en contra d'un altre, sinó donar suport a l'equip que un defensa, perquè al final això és el que més afecta en el sentit positiu. I jo crec que tothom vol enviar energies positives pels jugadors i per tots. Jo crec que tothom en aquest sentit ha de centrar-se al 100% en el seu equip i no en el rival.
And not on the other team.
I parlem molt del derbi, Joan Quique, però bueno, també li hem preguntat per fitxar, pel tema de fitxatges, ara que ja ha començat el mercat d'hivern.
Titular important, des d'aquest punt de vista.
Sí, perquè ha dit que potser necessitem, primer començava dient que potser necessitem un jugador a la línia defensiva, que no sabien ara mateix si podrien fitxar, però després ha dit, jo crec que sí que podrem fer alguna cosa, però lo important, diu, en el mercat d'hivern és que hi ha pocs jugadors disponibles i de qualitat, lo important és que si es fa algo tingui sentit, deia Hansi Flick, però demanava aquest fitxatge i ell creu que finalment sí que es podrà fer el fitxatge d'un jugador a la línia defensiva i de qualitat.
Perfecte. Rematem la prèvia. Quique, ja ho hem comentat durant tota la setmana, mesures de seguretat extremes demà al voltant del partit.
Hi ha molt perill que ens està escoltant. Haurà d'anar ben aviat a Cornellà del partit de demà. Policia des de primera hora de la tarda. Ja ha rebut especial a l'equip convocatòria des d'un quart de set, dos quarts de set, des del camí del rugby per acompanyar l'equip de Manolo González, que, com bé deia, es concentra des de la una del migdia a l'hotel habitual. Evidentment, doncs, la gent que vagi amb lo justet de bosses i de més, perquè, si no, doncs, tindrà problemes per entrar. Des de les 7 de la tarda, portes obertes a un Cornellà que, si el soci respon, que ho farà, estarà a propet d'una entrada rècord demà a la tarda.
No hi haurà dinar de directives, eh, Quique?
No, home, tenint en compte que el partit de les 9, hi haurà un pica-pica a la llotja, que està estupendament, diuen, sempre. Així que des de les 7, quarts de 8, doncs, els directius del Barça que s'apropin podran fer un berenar sopar abans del partit.
Perfecte. El Barça, Víctor, es concentra demà per dinar.
Sí, a la una es concentren. Primer fan una activació aquí a la ciutat esportiva, Sant Joan d'Espí, una petita activació, després tindrem la llista de convocats que canvia l'hotel, i a la una es concentren a l'hotel Torremelín, a l'habitual, i allà estaran les últimes hores, les darreres hores, abans d'agafar els autocars direcció RCD Stadium, i com deia el Quique, sense aquest dinar de directives, però hi ha amb el president Laporta, que ha aterrat avui de Dubai de passar el cap d'any allà.
I amb el president Peix, també, que serà el primer derbi pel president i màxim accionista de l'Espanyol.
Víctor, gràcies, i cuida't, que no toca estar refredat,
Una miqueta, sí, ens cuidarem. Una abraçada, Quique i Joan.
Una abraçada, que vagi bé. El Quique continua amb nosaltres, que després tenim protagonista. Fem una pausa i parlem de l'àrbitre.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar hasta un 40% de descuento en una selección de productos de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang y Mountain Pro. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Cope Catalunya i Andorra.
No l'havia sentit encara aquesta cançó aquest Nadal. Encara no. 3:22. L'àrbitre del partit s'ha confirmat aquest matí, feia dies que es comentava, serà el català Víctor García Verdura, una designació que aporta la seva polèmica també. Per això, a la vam consulta el nostre àrbitre de capçalera, el Sergi Albert. Sergi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I bon any, abans que res.
I bon any per tu i per, sobretot, tots els oients.
Molt bé, Sergi. Escolta, d'entrada, què et sembla que un català xiuli al derbi de demà?
Hola, la part bona és que, per fi, un àrbitre és neutral. És a dir, és català, doncs pot pitar els equips catalans. I també ha de poder pitar, sempre ho he dit, un Atlètic de Madrid espanyol o un Celta Depor o el que sigui, perquè, clar, és que, si no, la neutralitat en funció del lloc on vius no és així. És a dir, si el senyor García Verdura se les visqués a València, podria xiular-lo. Aquesta seria la part raonable i la que jo sempre he defensat. Mm. Però té una altra part.
Sí.
Ell viu aquí, i si ja les coses no van tan bé com tothom esperem, pot tenir un problema social.
Ja. Yeah.
Perquè tu vius en una societat i la societat, t'ho dic, no havent xulat mai un Barça-Madrid, la societat passa factura, Vull dir, si la gent creu això, els cercles de gent que et coneixen i tot això et poden fer mal, Vull dir, s'ha de ser anímicament molt fort per després suportar la crítica. Si tot va bé, serà pues, un èxit, això. Ara, és un risc que prenen, a més, en un moment, diríem, por pels dos equips, que els dos aspiren a tot, i veurem les conseqüències. Això és, ja ho veurem després. Mm. Jo, particularment, estic content perquè per fi som neutrals. Ja. Per fi som neutrals, que ja és molt important.
O sigui, per tu no és un error, com ha comentat el Manolo González, que ha dit que per ell era un error i que era una polèmica posar-li el focus en l'àrbitre en la prèvia del derbi, que és una polèmica que es podrien haver estalviat. No et sembla un error d'entrada, o sí?
No, un error no, però no. Sí que són ganes de... donar colada als comentaris, a les crítiques, a tot això, sí, aquest és el risc, però bueno, ja saps, qui no arrisca no pisca.
Mm. Escolta, i ell com a àrbitre, què et sembla, com a àrbitre?
Bueno, m'ha semblat acceptable, bé, no tinc res a dir-li, com tots, doncs, s'equivoca, el fumut és, potser amb ell li ha passat factura, no sé si li haurà passat factura els errors amb els Madrids, perquè sempre Madrid, els errors amb Madrid i Barça sembla que són els únics que es produeixen. Els de Mallorca, Espanyol, Betis i la resta d'equips doncs no passen més desapercebuts. I ara és el moment de veure si li ha passat factura o no, perquè vull dir, aparentment no passa mai factura res, però després, quan surts al terreny de joc, se't veu si t'ha passat factura o no t'ha passat factura.
Molt bé.
Però com li va, hem d'esperar, no sé si m'hauràs de trucar demà passat.
Esperem que no.
Espero que no. Jo desitjo que no, i ho desitjo pel futbol, i en especial per la persona com a àrbitre, que és García Verdura. Ha suposat que li desitjo el millor i que sigui una cosa que ens atrevim a repetir amb tranquil·litat i calma.
Sí, senyor. Li desitgem, com sempre fem amb tots els àrbitres, sort i sobretot encert. Sergi, gràcies, una abraçada forta.
Gràcies, i que els aficionats disfruten d'un gran partit de futbol i d'un millor arbitratge.
Esperem que sí. Sergi Albert, Esports Cope, i d'un protagonista a un altre, tenim ara a un exfutbolista del Barça i de l'Espanyol, actualment és entrenador, de fet és ara mateix el seleccionador espanyol sots 17, estic parlant del Sergio García. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, seleccionador sub 17 desde el verano, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, muy contento por estar ahí en la selección, la verdad que disfrutando mucho.
Sí, siempre hay buen material, ¿eh? Siempre los equipos aquí en España trabajan muy bien las canteras y seguro que tienes mucho donde elegir y bueno, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que hay muchos jugadores muy buenos, no solo en la mía, o sea, en toda la cantera española hay muy buenos jugadores e incluso, bueno, en casi todas las categorías tenemos mucha gente también que está jugando ya internacionalmente fuera y bueno, pues eso quiere decir que bueno, que en España hay buenos jugadores y que se están haciendo bien las cosas.
¿Cómo va de cantera el Español y el Barça, ya que estamos?
Bien, tienen grandes jugadores, la verdad que bueno, en la que tengo yo hay alguno del Español, también tengo del Barça, bueno, casi todas las categorías hay de los dos equipos, o sea, hay buenos jugadores en casi todas las plantillas del Español y del Barça y bueno, pues hay que aprovecharlo, al final la selección intenta llevar a los mejores y entre ellos están de los dos equipos.
¿Qué competición gorda tenemos a la vista ahora, Sergio?
Pues ahora tenemos en marzo el Élite, que es para clasificarnos para el Europeo y el Mundial, que si quedamos primero vamos al Europeo. Y si quedas segundo, pues, bueno, quedas entre los dos primeros, pues vas al Mundial Sub-17, que es a finales de octubre.
Muy bien. Como mucha gente sabrá, tú vienes de la DAM, de entrenar al juvenil de la DAM, o sea que estás acostumbrado a torear con chavales de estas edades, Sergio.
Sí, ya llevo tiempo con estos un poquito más jóvenes, pero al final la mentalidad y eso son parecidos, la verdad que ya piensan como profesionales y bueno, al final es mucho más fácil porque ellos también, el grupo que tengo yo, por ejemplo, también te ayudan, o sea, al final es mucho más fácil que todos tiremos desde el mismo sitio para el mismo lado y al final las cosas funcionan mucho más fácil.
Sergio, ¿te ves haciendo un poco de carrera en la federación o te ves entrenando pronto allá a mayores, al fútbol profesional de mayores o no?
Bueno, ahora mismo estoy contento aquí donde estoy, pero sí, yo ya llevo tiempo, ya lo había dicho, que mi intención en algún momento pues es entrenar a gente mayor, a gente profesional. Ojalá pueda tener alguna vez la oportunidad de estar como mañana va el partido. Pero bueno, eso sé que es difícil porque al final hay muchos grandes entrenadores, pero bueno, ahí estoy en el camino intentando aprender, Al final no es fácil el ser entrenador. Equivocarme muchas veces, seguro que me equivoco, que es lo normal. Pero bueno, intentar corregirlo y hacer la mejor manera posible las cosas para intentar llegar. Como me intenté llegar cuando era jugador, pues este no va a ser menos. O sea, mi reto es poder estar algún día en la élite y bueno, pues si puede ser mucho mejor, pues si no, intentarlo.
Muy bien. Bueno, vaya derbi bonito tenemos mañana, Sergio, ¿eh? Hacía muchos años que no llegaban los dos equipos tan bien clasificados al derbi, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que bueno, que estos días lo hablábamos por aquí, bueno, con los amigos, con la familia. La verdad que va a ser un partido bonito, porque la verdad que Manolo ha creado un buen grupo, las cosas están saliendo muy bien, el Barça también llega muy bien en este momento, y bueno, pues yo creo que se va a ver un buen ambiente, un buen partido y seguro que la gente lo puede disfrutar.
¿Qué tipo de partido te imaginas, Sergio?
Bueno, yo creo que va a ser como siempre. Al final yo creo que es muy competitivo. Al final el Español va a salir, pues supongo, pues que no dejarle las cosas fáciles al Barça. El Barça pues intentar jugar su estilo de juego. Yo creo que va a ser un partido bastante intenso, porque al final el Español te da eso que en este comienzo de liga que ha hecho es lo que está haciendo. Al final mete mucha presión, está todo el rato trabajando, corriendo para que el rival no se sienta cómodo y eso es lo que quedarán a hacer para el Barcelona, porque al final si el Barça está cómodo pues le salen mejor las cosas. Plantear un partido incómodo y el Barça pues intentar que no le planteen eso y hacer su fútbol.
Sergio, ¿se equivocaría el Español un poco empaparse demasiado del ambiente contra Juan y contra el portero y demás, y saliendo un poco, un pelín demasiado revolucionado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que fijarse en cuáles son lo que han hecho hasta hoy en día. La verdad que están trabajándolo muy bien en todos los partidos, fuera, en casa, o sea, da igual, o sea, al final Manolo ha planteado unas cosas en un partido, otras en otra, pues fijarse, enfocarse en el partido. Al final, si el Español intenta, que seguro que Manolo consigue enfocarse en el partido, no enfocarse en el ambiente, que eso son otras cosas. Al final hay que enfocarse en el terreno de juego, hacer el partido que ellos crean conveniente en su táctica para poder contrarrestar al Barcelona y poder hacerle daño.
Y a la gente habría que pedirle que en la medida de lo posible, dando por sentado que evidentemente a Joan García se le va a pitar, también tratara de centrarse en lo que pase a nivel futbolístico que en otras cosas, ¿o qué? ¿O es mucho pedir?
Bueno, al final es normal. La gente pues seguro que le silbará, pero no, es lo normal, porque al final pues se ha ido al...
Claro.
Si estaba en el Español, se ha ido al Barcelona. Pero yo creo que la gente... A mí, personalmente, cuando estás en el campo, me gustaría que me animaran a mí y que me llevaran en volandas todo el partido para ganar el partido. La verdad que al final la gente se siente cuando te llevan en volandas en el partido, porque habrá momentos difíciles, momentos buenos, pues ahí está la gente que siempre ha respondido en el campo.
Sergio, tú que has jugado en los dos, mucho más evidentemente en el Español, donde eres leyenda, si mañana volvieras a jugar, es decir, volvieras a ser futbolista y te dijeran de elegir un equipo, ¿con quién jugabas?
Bueno, ya lo sabes, al final he estado mucho tiempo en el Español y al final el ser como he estado, la gente como que me quiere, la verdad que bueno. A mí me gustaría volver a jugar, pero ya no estoy para eso. Pero bueno, me encantaría vivir otro derbi.
Bueno,
azul.
La última. ¿Tú la decisión en su momento de Juan la entendiste por eso? ¿El paso que he hecho del Español al Barça? ¿La entiendes?
Bueno, al final él cree conveniente... Bueno, al final da un paso diferente en su carrera y hay que respetarlo. Al final cada uno ve dónde está su camino... Y hay que respetar, si él creyó que ese era su camino, al final hay que respetar, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero bueno, también hay que entender pues que la gente no le guste que vaya al eterno rival.
Muy bien. Sergio, oye, gracias por la charla, un placer y mucha suerte en tu etapa como seleccionador sub-17, que vaya muy bien.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Chao. Sergio García, Sports Cope, 3:34. Una pausa i després fem el debat del derbi amb el Ferran Correas i l'Arnau Baqué. Sí. aquestes festes l'emoció també s'embolica. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2026 i aconsegueix un 20% de descompte a Pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener a circuitcat.com. Debat del derbi, hem convocat avui el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Està convocat també l'Arnau Baquer, que va ser candidat a la presidència de l'Espanyol, entre d'altres coses. Arnau, què tal, com anem?
Bona tarda, bon any.
Bona tarda, bon any pels dos i bon any per tothom. Hi ha moltes coses que comentar en aquesta prèvia del derbi. Hem de parlar de l'ambient carregat que segur hi haurà demà a l'estadi de Cornellà del Prat. Hem de parlar també de futbol, que es presenta un derbi, jo crec, apassionant. Però aquest matí, per exemple, hem conegut, Ferran, que l'àrbitre del partit el dirigirà un àrbitre català. L'àrbitre serà un català, serà García Verdura, i et vull preguntar què et sembla això, perquè Manolo González, per exemple, ha parlat en la roda de premsa prèvia al partit, ha dit que, que ho considera un error.
Jo crec que, a veure, si creus en la neutralitat dels àrbitres, hauria d'importar ben poc que fos català o andalús. És cert que no és la primera vegada que passa aquesta, amb aquest nou comitè, si no m'equivoco, el derbi andalús, sí. També el va pitar un Monora Montero, que és andalús. És una cosa que estan fent aquesta temporada i, home, jo crec que si creiem en la neutralitat de l'àrbitre, m'hauria de donar igual que fos català o fos gallec.
Mm. Al Ferran li sembla bé. A l'Arnau, què li sembla?
A mi no m'ha fet molta gràcia el tema. És cert que ja s'havia filtrat, això ja feia unes setmanes que corria. Estic d'acord amb el que va Ferran, hem de pensar sempre en la neutralitat dels àrbitres i vull pensar que això és el que va pel davant, però gràcia no em fa més perquè aviam, tot l'ambient del futbol català sabem de quin equip és García Verdura. Vull dir, tampoc, al final els àrbitres també tenen un equip, és normal, perquè la majoria d'ells han jugat.
Tu saps si és del Barça, García Verdura, Arnau?
Sí. Això al Maresme és molt conegut.
Ja.
Això el Maresme és molt conegut, però bueno, que és normal, que els àrbitres són persones, han estat normalment, o han jugat a futbol abans que a xiular, i vull dir, i tots tenen equip, vull dir, fins i tot Cuadra Fernández també sap que és del Madrid i xiula amb el Col·legi Balear, no? Vull dir que i xiula amb el Real Madrid moltes vegades. Mira, això és una cosa que succeeix. Sí que és cert que s'hagués pogut evitar per part del Comitè Tècnic d'Àrbitres, jo crec que hi havia altres oportunitats per fer-ho. En el cas de Manuela Montero, pues segurament no era Vox Populi, Manuela Montero és de Jaén. No ho sé, jo crec que era evitable. Entenc el que diu Manolo, estic més pròxim amb el que diu Manolo que no moltes de les coses que llegeixo, però bé, vull pensar que l'arbitratge quedarà en un segon pla.
Sí, esperem, Ferran, que li surti un bon partit, que no sigui notícia després del partit, però sí que és veritat que designant-lo amb ell igual afegeixes un punt més de polèmica al derbi, i segurament al derbi el que necessites que hi hagi quantes menys polèmiques millor abans de començar el partit, no?
No, home, a veure, jo crec que el derbi estarà escalfat i jo m'imagino també que, a veure, Manolo avui a la roda de premsa juga les seves cartes, però tots hem de posar una mica de la nostra part, eh? Parlo tots, parlo de jugadors, d'entrenadors, de premsa, de mitjans de directius, perquè a veure, l'Espanyol té por. No, Joan, a tu també et consta que...
Sí, home, sí, hi ha preocupació que passin coses, clar.
Que passin coses i que, bueno, i que acabi amb un tancament de camp. Llavors jo crec que el suflé s'ha de baixar una mica entre tots. És normal que l'afició de l'Espanyol estigui empenyant en Joan Garcia, però que no passi d'aquí.
Sí. Sí,
jo avui parlava amb un company i és el Figo de l'Espanyol.
Ja, sí, sí.
Aquesta... Però hem d'intentar que no passi com va passar amb Figo.
Sí, sí, que va ser horrorós el que va passar aquell dia a l'Estadi al Camp Nou, perquè una cosa va ser la xiulada, però després la pluja d'objectes, els insults constants, evidentment això s'ha d'intentar evitar. No va estar gens bé que passés aleshores i no estaria bé que passés demà. Arnau, és veritat que al club hi ha preocupació pel que pugui passar?
Sí, 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 hi ha preocupació. Home, el fet es demostra que hem posat unes xarxes al darrere dels dos gols, cosa que no...
Jo pensava que seria més gran la xarxa, també t'ho dic, eh?
Sí, jo també t'ho dic, Joan. Jo també, sí. També ho penso, eh?
Sí. Jo he vist les fotos,
i, ostres, doncs...
Sí, sí. Jo he vist les fotos no. he pensat, buf, pues,
poca cosa,
aquí
no?
Es poden colar coses.
Sí, sí, sí.
Sí, totalment, totalment. Jo també m'hem posat una sorpresa quan després les he vist posades i la veritat és que em semblen... Si vols fer la mesura, em semblen una mica escasses, però bueno. Vull pensar que, perdona, sí, al club hi ha preocupació. Hi ha preocupació perquè l'Espanyol, a més, ha estat partit de tancament de camp, si no recordo malament, des de la temporada passada, amb el partit amb el Villarreal, amb un incident que va haver-hi amb Quintero González. Es vol evitar. Jo he viscut molts derbis, i in situ, i n'he viscut amb molts calents. També recordo uns a l'època en què estava Luis Enrique, Galca, Pau López, vull dir que també es van jugar tres derbis en una setmana, i va haver-hi molta tensió. Bueno, aquestes coses esperem que després doncs, la fem a Riu de Riu, no? I tot això, doncs, que hi ha protestes, que hi ha xiulades a Joan García, però no passi d'aquí. Crec que per part de l'Espanyol també seria un error per part nostra focalitzar-nos amb el Joan García.
Sí.
Crec que com abans estava escoltant el Sergio García, que molt assenyadament deia doncs, que un s'ha de focalitzar amb el partit, que és un partit on l'Espanyol ha d'estar molt concentrat si vol treure un resultat positiu, i tot el que siguin factors externs de desviar l'atenció, crec que perjudiquen.
És veritat, Arnau, que la sensació que teniu vosaltres els pericos amb Joan García deu ser semblant a la que van tenir els culers en el seu dia amb Figo, o què? De traïció?
Bueno, és una bona comparació la que he escoltat. Aviam, al final cadascú té la seva opinió personal. A mi el que em va doldre no és tant que anés al Barça com a fet objectiu, no? Que mira, que podia ser, sinó el tema doncs, de que ja havent-ho fet amb el Barça, doncs es donés per tots a l'escut i totes aquestes coses que va fer el darrer partit. Això és el que a mi em va molestar més que el fet de que se n'anés al Barça, perquè al final, mira, també ets de ser objectiu. El Barça ens ha deixat 25 milions d'euros, ens ha anat molt bé per reforçar la plantilla, i segurament amb aquests 25 milions són part de l'explicació de que l'Espanyol avui sigui cinquè.
Sí, sí. Sí, sí,
és que jo crec que, Joan, he fet un article al diari una mica amb això, que és que jo entenc l'afició de l'Espanyol, però és una operació que li ha anat bé a les tres parts. El Barça ha aconseguit, per mi, el millor porter de la Lliga, juntament amb Courtois, i amb un marge brutal per créixer. Joan García pues, té el seu objectiu, que suposo que té un millor contracte, i a més doncs, està en un equip que li dona major projecció, i només s'ha de veure el debat que s'ha obert ja si ha d'anar al Mundial o no, per exemple, i després l'Espanyol, el que deia l'Arnau ara, l'Espanyol amb aquests 25 milions va poder renovar Puado i fitxar jugadors a Urco, a Roberto, que els tenia cedit, va poder portar a Dimitrovic, que està cobrint molt bé la plaça de Joan García, i, no sé, a Dolan, per exemple, ha fet una plantilla que li permetrà lluitar per Europa aquesta temporada.
Sí, sí, totalment. Acabo amb futbol. Arnau, quines sensacions tens de cara al partit de demà? Feia molts anys, 15 anys, que l'Espanyol no arribava al derbi tan ben classificat.
Doncs mira, precisament això és el que em preocupa, Joan, perquè normalment estem acostumats a viure el derbi en una posició classificatòria molt, molt pitjor. Sempre penso que aquest és un partit on la classificació importa relativament. Jo he vist l'Espanyol guanyar sent últim amb un Barça líder, o fins i tot empatar-li no fa gaire casa. Crec que a nosaltres no ens beneficia aquest ambient de tanta eufòria que estic veient a eufòria ben entesa, perquè al final, clar, són 5 victòries seguides, que això feia molts anys que no ho veiem, però estic veient un ambient, no?, que ostres, que aquest any és l'any que és, jo crec que s'ha d'anar amb el perfil baix. El Barça és un equip molt difícil, és un equip, no et diré imbatible, però que has de fer moltíssimes coses bé per guanyar-lo. i m'agradaria que l'Espanyol enfoqués el partit amb la humilitat amb el que em va enfocar les darreres vegades, si és cert que en una situació classificatòria molt diferent i amb segurament un desavantatge molt gran a nivell de previsions. Però m'agradaria que s'enfoqués una miqueta en aquest esperit, no? Si l'Espanyol surt molt crescut i confiat i pensant que aquest és l'any, jo crec que això és un error.
Ferran?
Bah, jo crec que es pot fer un partit igualat, però una mica com el de la temporada passada. La temporada passada, recordo que fins que marca Lamine, el partit està molt igualat. El Barça li va costar molt fins al gol de Lamine. Per tant, jo crec que un partit igualat amb l'Espanyol, m'imagino que sortirà a pressionar molt els primers minuts, a veure si s'avança i després aplicar el pla que vulgui Manolo, o si no marca, doncs replegar i esperar el Barça per sortir al contraatac, que és una mica el que li fan tots els equips per superar aquesta línia. Però jo m'espero un partit igualat i sobretot molt disputat. No serà una victòria fàcil del Barça, ni molt menys.
Molt bé. Hem començat el debat parlant de l'àrbitre, després de l'ambient, i per acabar de futbol, espero que el postpartit vagi al revés. Parlem molt de futbol i molt poquet de l'àrbitre i de l'ambient. Ferran, Arnau, gràcies als dos per estar a Esportscope i una abraçada, gaudir del derbi, eh?
A vosaltres.
Vinga, bona tarda.
Adéu, adéu. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Comença el 2026 i arriba el gran derbi. La il·lusió europea de l'Espanyol davant el primer, davant el Barça. I ho viurem amb la passió del programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, el Nova Més, Espanyol Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Quica Iglesias, Josep Maria Minguella, Tomàs Guas.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Aquestes festes, l'emoció també s'embolica. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2026 i aconsegueix un 20% de descompte en Pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener a circuitcat.com.
3:46, el Barça li treu 4 punts al Real Madrid a la classificació. El Real Madrid que juga el seu partit diumenge. A 4:45, el Real Madrid ha de rebre el Betis. Busquem les novetats. Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buena tarde, feliz año a todos tus oyentes. Bueno, pues hoy el Real Madrid ha vuelto al trabajo para empezar a preparar lo que es el primer partido del 2026, que va a ser el domingo. 4:15 de la tarde, Estadio Santiago Bernabéu, ante el Real Betis Balompié. Lo va a hacer Xabi Alonso con la baja ya conocida de Kylian Mbappé, que es duda además para la Supercopa. Recuerda, el jueves 8 se va a medir al Atlético de Madrid en semifinales. Y a las de Mbappé hay que unir las de conocidas de Carvajal, que por cierto, hoy por primera vez desde la lesión ha trabajado o ha hecho una parte de la sesión con el grupo y su objetivo es estar en la Supercopa de España, por lo menos entrar en la convocatoria. Otro que sigue mejorando, aunque todavía no llega, es Trent Alexander-Arnold, que empieza a trabajar también sobre el césped, aunque eso sí de forma individual. Y de cara al compromiso el domingo ante el Betis, pues al margen de ver cómo sustituye Xabi Alonso la baja de Kylian Mbappé, está también saber quién va a ser el lateral derecho, porque sin Carvajal y sin Trent, pues las opciones serán las del último año, Asensio, Valverde o incluso el canterano David Jiménez.
Gracias, Melchor, y feliz año para ti también. Al Girona, Edu Badia, buena tarde.
Hola, Joan, buena tarde.
Té el seu partit diumenge a la tarda de 6:45, visita al Mallorca.
I dia guapo, avui amb l'afició de l'entrenament de portes obertes a Montilivi, bany de masses, firmes, regals pels més petits, un clàssic d'aquestes festes amb unes 2.000 persones per posar en marxa els propòsits de l'any. I on no hi era encara Echeverri, el que serà el primer reforç del mes de gener. El Girona juga el diumenge a 6:45 de la tarda al camp del Mallorca. És una gran oportunitat per atrapar el conjunt de Rassati, sortir del descens. 3 punts separen els dos equips. Mitchell no podrà comptar amb Estuani i Abel Ruiz. La bona notícia és que Blat i David López ja fan treball amb el grup. Si Unagi segueix a la Copa d'Àfrica, mentre que haurà d'anar amb compte amb Arnau, Vitor Reis i Brian Hill. Si veuen una groga són moix, no jugarien l'últim partit de la primera volta contra l'Osasuna. El Mallorca, per la seva banda, recupera Omar Mascarell després del cau de Guinea Equatorial a la Copa d'Àfrica. A més, aquest matí ha tancat la sessió del davanter Marc Domènech. El Ceuta no s'espera una revolució a l'11 de Mitchell, amb Gazzaniga en porteria, Hugo Rincón, Víctor Reis, Blin i Alex Moreno en defensa, al mig del camp, Witzel, Ivan Martín i Arnau, i al davant, Brian Hill, Benat i Sigankov. Un Sigankov, recordo, que ha marcat 3 gols en els últims 6 partits de Lliga del conjunt de Mitchell i que va donar l'última victòria del Girona al camp de la Reial Societat a Noeta.
A veure si comença bé l'any pel Girona. No tenim jornada aquest cap de setmana encara a la Lliga Femenina, però sí tenim ja, Edu, Primera Federació.
I el Nàstic obre l'any al camp del Torremolinos demà a les 4 de la tarda, un dels pitjors locals a la Primera Ref. Només ha guanyat 2 partits a casa aquesta temporada i ocupa llocs de descens. Baixa important el conjunt de Cristóbal d'aquest matí, perd el líder de la defensa, Morgan, per unes molèsties al peu esquerre. Sobre la infermeria ha parlat el tècnic del Nàstic.
Lógicamente, cuando hay alguna baja, pues se abre una oportunidad para otro jugador, ¿no? Y lo que queremos es que demuestren que están preparados para que puedan tener continuidad. Y esto está en manos de los jugadores, ¿no? Nosotros, desde luego, máxima confianza e intentar que el equipo pues responda y no note ninguna ausencia.
El Sabadell tanca la jornada del dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Hèrcules, mirant de reull el que faci abans el líder, l'Atlètic de Madrid B, contra el Tarazona. El veterà Rubén Martínez, de 36 anys, estrenarà el braçalet de capital Rico Pérez després de la sortida de Sergio Cortés al Terrassa. L'Europa visita la ciutat esportiva del Betis B al camp del Cuel diumenge a 6:45 de la tarda. El conjunt escapulat buscarà reforçar els llocs de play-off. Ara és tercer a 4 punts de líder.
Molt bé, 10 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Fins aquí al futbol. De seguida obrim plana poliesportiva amb motor, que demà comença una nova edició del Dakar, i bàsquet també, que tenim força partits avui de la Lliga CB.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha pitado el árbitro el final y se ha quedado sentado como 2-3 segundos en el banquillo Xavi Alonso, como sin reaccionar.
Yo sinceramente creo que él ahora mismo, yo creo que está superado, pero porque ve que todo lo que él quiere aplicar no le sale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, que lo hagas realidad, porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Parlem de motor, que demà arrenca i amb una nova edició del Dakar, i volem comentar com es presenta aquesta nova edició amb el 5 vegades guanyador en categoria de motos i va ser també director de la cursa, el Marc Coma. Marc, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, ja 7a edició, per terres de l'Aràbia Saudita. Sembla que la cursa està consolidada en aquell territori,
Sí, la veritat és que és molt bon territori per la cursa. L'organització ha anat entenent el país, cada any no deixen d'introduir novetats i crec que, bueno, pues que el Dakar a Aràbia Saudí pues compleix els requisits que necessita aquesta carrera.
A nivell de recorregut, quines novetats presenta aquest any la prova? És molt diferent al de l'any passat o similar?
Bueno, bàsicament, per lo que he vist jo, la gran novetat és que aquest any no hi ha empty quarter. L'empty quarter és la zona on hi ha més dunes dins del país d'Aràbia Saudí. El que sí que la gent no es pensi que perquè no vagin a l'empty quarter és que no hi haurà dunes, no? El que passa que bueno, no es trepitja aquesta zona perquè és complicada a nivell logístic pels equips i per l'organització fer arribar tothom allà, i és un recorregut en bucle, diguem, on les sortides hi ambú i acabada hi ambú, amb una etapa de descans a la capital, a Riad, que també pràcticament podríem dir que és un típic dins de, des de que el Dakar està en aquest país.
Hi ha un parell d'etapes marató, no? He vist, Marc?
Sí, bueno, també han tret el format de en les dues últimes edicions van fer l'experiment de l'etapa de 48 hores i ara han tornat al format clàssic d'etapa marató, que vol dir que, bueno, un cop acabes l'etapa, pues deixes el vehicle en un parc tancat i no es pot fer treballs, no tindràs les assistències, i això vol dir que has d'afrontar pues, amb la mecànica dos dies, no? I sempre complica una mica doncs, tota la gestió mecànica i tota la gestió de cursa el fet de tenir etapa marató.
Molt bé. Pregunto pels favorits primer en cotxes, que veig que els noms són una mica els de les últimes temporades. Hi ha el Carlos Sainz, hi ha la Latilla, hi ha l'Oeb i hi ha el vencedor de la passada edició del Dakar, el Raggi. Com ho veus aquest any, Marc?
Bueno, pues es presenta molt interessant a la categoria de cotxes. La veritat és que a nivell de marques involucrades, de pilots, potser et diria que és dels anys que està més obert, no? Els forts han fet una evolució molt bona. Tenim dos representants com és el Nani i el Carlos Sainz dins d'aquesta marca. El Toyota probablement que és el cotxe, et diria que potser està un passet per davant dels altres. Com deies, el Yazid és l'actual guanyador amb un Toyota, però va tenir un accident important durant la temporada i després d'aquest accident no l'he vist lo suficientment ràpid i consistent per optar a la victòria. I després, pues, bueno, hi ha la part dels Dacia, amb el Webb i el Nas, que segurament també són dos noms que estaran a la lluita.
I en motos, tinc moltes ganes de veure de què és capaç l'Edgar Canet aquesta temporada amb KTM després de la seva gran posada en escena la temporada passada.
Sí, la veritat és que l'Edgar ha fet una temporada molt bona, a part de fer un Dakar espectacular, ha guanyat la categoria del Campionat del Món de la segona divisió, perquè ens entenguem tots, i bé, no, va fent tots els passos en la direcció correcta, tot i que per el que jo he pogut parlar amb ell i els comentaris, les declaracions que ha anat fent, ell és conscient que encara li falta també, o sigui que li hem de donar una mica més de temps encara, però això no vol dir que no pugui optar a fer un bon resultat.
Molt bé, Marc, et deixaràs caure per allà o seguiràs a distància?
Sí, vaig els tres primers dies perquè tinc una mica de feina, bueno, amb temes del ràdio al Marroc, etc. I estaré els tres primers dies i després cap a casa, que es veu millor i s'està més bé, també.
Molt bé, doncs a passar-ho bé i a gaudir de la cursa. Marc Coma, un plaer, com sempre, comentar-ho. Gràcies i que vagi molt bé, eh?
Molt bé.
Això ho rematarem parlant de bàsquet, que tenim avui diversos partits a la Lliga CB. Tenim concretament tres partits en presència catalana. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Majori? Buena tarde. Pues vamos con el primero, no cronológicamente, pero sí un importante derbi catalán que se juega entre Manresa y Girona. Ambos equipos están empatados a 5 victorias y apuran las posibilidades de clasificarse para la Copa, que les separa 2 triunfos. Pero también tienen que tener en cuenta que están cerca de los puestos de descenso a los que les separan 3 victorias. El equipo gerundense tiene las ausencias de Fellerup, mientras que Hughes es duda. Su deuda pendiente es ganar fuera de casa, algo que aún no han conseguido desde que comenzó la temporada. En el conjunto del Valles son baja a los bases Benítez, Gaspá y Pérez. Diego Campo es el técnico del Manresa.
Y tenemos muchas ganas de jugar en casa y de regalarles un buen partido, pero desde la entrega y el compromiso. Sin buscar ninguna excusa, tenemos 1000. Tenemos que centrarnos en historias de fiestas, ni final de año, ni nada de eso, sino en centrarnos en jugar un buen partido porque nuestra afición se lo merece.
Otro partido con aliciente es el Andorra-Lleida. Ambos conjuntos están a 2 victorias del descenso, peligro por tanto para ambos equipos. El equipo pirenaico ha logrado la cesión, por cierto, desde Unicaja, del base estadounidense con pasaporte bosnio, Xavier Castañeda. Hace unos días el Jallopos Lleida descartó precisamente la incorporación de este jugador al no haber pasado el reconocimiento médico. El equipo ilerdense quiere romper una racha de 6 derrotas consecutivas. El entrenador del Lleida es Gerard Encuentra.
Quan estàs en aquest bucle negatiu, estàs a 6 punts, no? I realment sembla que estiguis a 28, no? I que sigui una muntanya i que sembla que no puguis arribar, no? I estàs a 6 punts. 6 punts és són un parell de triples que en el bàsquet actual es juga a 30 segons, no? L'equip vol, l'equip ho intenta, no? L'únic primer ser conscients, no? De que estem passant una mala dinàmica i que no érem ni tan guapos, però tampoc som tan lletjos, així que hem de pencar per ajudar-nos a sortir d'aquesta situació.
Este partido que se juega a las 7 de la tarde, para las 8 queda el Barça Casademont Zaragoza. Los azulgrana buscan la séptima victoria consecutiva para seguir aspirando a clasificarse entre los cuatro primeros y ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Claiborne baja. Ojo que Senghelia puede regresar después de un mes de baja por lumbalgia.
Recordo també que aquest diumenge tindrem clàssic a la Lliga CB, Real Madrid-Barça, la cita diumenge al matí a 1:45 del migdia. Juan, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
De seguida entrem al darrer minut d'Esports Cope. Edu, d'última hora, què tenim?
Unes de Mercato. El jugador argentí Thiago Fernández jugarà al Villarreal fins al 2031. Arriba lliure del Vélez Sarsfield. El conjunt de Marcelino trenca la cessió de Salomón i el migcampista d'Israel acaba la temporada de la Fiorentina. A la Sèrie A, l'Oviedo arriba a seguir del davanter Thiago Borbas i el Tati Castellanos, l'ex del Girona. No és oficial encara, però està a un pas del West Ham, segons apunten des d'Anglaterra.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Marxarem actualitzant les enquestes en clau Barça. Què farà el Barça demà? Creieu que guanya bé el 30%, que guanya justet el 25%, que empata el 12%, que perd el 33%. En clau espanyol, us estem demanant de què teniu més ganes demà, d'aplaudir, d'animar o de xiular. Està l'enquesta, aquesta enquesta ara mateix al 50%. I en clau Girona, us preguntem si creieu que comença l'any amb victòria del Girona a Mallorca. També aquesta enquesta ara mateix està al 50%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a Esports Cope. A Esports Cope estem pendents de tot. A gaudir del derbi i a portar-se bé, que els Reis vigilen. Que vagi molt bé.